Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci en memòria del tècnic dels bombers mort ahir durant les feines d'extinció de l'incendi forestal de Paüls, a la comarca del Baix Ebre. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i l'accident on va morir l'Antonio Serrano, de 46 anys, va succeir als vols del migdia, quan el bomber estava assegut en una pedra de grans dimensions que per l'estat inestable del terreny es va desprendre i el va fer caure per un precipici d'uns 20 metres aproximadament. Els minuts de silenci s'han viscut amb especial emoció aquest matí a Tortosa, era la víctima, on hi té la família i on havia treballat a l'Ajuntament, i també al Parc de Granollers, on actualment estava destinat. Ricard Álvarez ho ha seguit. Bona tarda, Ricard.
Bona tarda, Carles. Efectivament, la jornada d'avui ha estat marcada per un profund sentiment de dol i homenatge a Antonio Serrano, el bomber de 46 anys que va perdre la vida ahir en l'incendi de Paüls. Tal com deies, l'accident es va produir prop del migdia, quan una roca de grans dimensions on estava assegut el bomber es va desprendre a causa de l'estat inestable del terreny, provocant una caiguda tràgica per un precipici d'uns 20 metres. Els minuts de silenci convocats avui s'han viscut amb una emoció palpable arreu del país. Especialment sentits han estat a Tortosa, on la víctima tenia la seva família i on havia treballat prèviament a l'Ajuntament. L'alcalde Jordi Jordan, visiblement afectat, ha expressat el condol del consistori i ha subratllat la consternació per la pèrdua d'un servidor públic tan estimat i la gran assistència de persones al minut de silenci.
Ha vingut la mateixa família i, bueno, ja han pogut veure, no, que ha vingut moltíssima gent per a demostrar el suport a esta persona, a esta família, i també en definitiva a tots els servidors públics que arrisquen la seva vida en moments tan difícils com és els incendis que malauradament patim cada any.
El mateix sentiment s'ha viscut al Parc de Bombers de Granollers, on Antonio Serrano estava destinat actualment. Companys i companyes amb rostres de dolor i incredulitat han guardat un silenci respectuós en la seva memòria. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments ja ha obert una investigació per determinar les circumstàncies exactes dels fets. Recordem que l'incendi de Paüls va ser declarat controlat ahir a la nit, poc abans de les 11. Ha afectat 3.321 hectàrees, amb més d'un miler dins del Parc Natural dels Ports. Malgrat el control, 13 dotacions dels bombers continuaran treballant durant les properes 72 hores per remullar la superfície cremada i assegurar el perímetre abans de poder donar-lo per extingit. Un final que arriba, doncs, amb la tristesa per la pèrdua d'un dels qui han lluitat contra el foc.
Gràcies, Ricard. La pèrdua per aquest tècnic dels bombers, l'Antonio Serrano, que també fa costat, podríem dir, lamentablement, aquest balanç inicial dels incendis forestals amb víctimes mortals a Catalunya. Recordeu, fa poques setmanes, a la comarca del Segarra, dues persones van perdre la vida i avui també hem hagut de lamentar la mort d'aquest tècnic dels bombers, Antonio Serrano, de 46 anys, ahir a la localitat del Paüls, al Baix Ebre. Obrim ja en aquest moment l'àrea de serveis. Ho fem parlant del temps. Hem començat aquest divendres amb núvols al llarg d'aquest matí que ja han deixat algun ruixat a la costa i prelitoral, sobretot a les comarques de Tarragona. A la tarda, les pluges quedaran més concentrades al centre i al nord de Catalunya i descarregaran localment amb intensitat. No es descarta alguna pedregada, calamarsada també fortes, amb algunes ratxes, amb unes ràfegues de vent. Pel que fa a les temperatures, molt semblants a les d'ahir, durant les hores centrals del dia es mouran entre els 27 i els 32 graus i es mantindrà aquesta situació de calor molt més continguda. De cara al cap de setmana, doncs mira, començarem amb un temps força mogut demà dissabte. Al matí s'esperen pluges a les comarques de Ponent i del sud que avançaran cap a la resta a mesura que avanci la jornada. Durant les hores centrals del dia, les pluges afectaran qualsevol comarca i al vespre quedaran concentrades al nord-est, a les comarques de Girona i al nord de la de Barcelona. A la nit marxaran. De cara al diumenge, el temps millora. Doncs sapiguen com està la xarxa viària hores d'ara. Ha sigut un matí complicat a l'autopista Passeig. La Lorena Moreno t'explica com està la situació hores d'ara. Endavant, Lorena.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit comentar algunes de les principals afectacions. Ara mateix, a la B20, a la ronda de dalt, més o menys a l'altura de Canyelles, hi ha un accident que ocupa un carril en sentit Trinitat i això està provocant 11 quilòmetres de retenció. També aturades molt parcials a la P7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, amb 5 quilòmetres de retenció. També aturades molt puntuals a la C17 entre Mollet del Vallès i Parets en sentit sud, amb trams que poden arribar arribar a 4 quilòmetres de retenció aproximadament. També retencions a la B20, a la Ronda de Dalt, on hi ha la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, en sentit sud, amb 3 quilòmetres de retenció. I després, per comentar també, a la 2 trobem alguns talls intermitents entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat, en sentit Lleida, amb pràcticament retencions que arriben als 3 quilòmetres aproximadament. I això, de moment, és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La nova Via Laietana de Barcelona ha rebut un nou revés judicial. Segons un jutjat de la capital catalana, el projecte promogut per la nefasta exalcaldessa de Colau i l'actual alcalde Jaume Collboni no s'adequa a dret, tal com havia demanat l'associació Barcelona Oberta. La sentència diu que l'Ajuntament hauria d'haver utilitzat un altre procediment urbanístic per poder executar les obres. El consistori ha dit avui que farà ajustos a les obres, però no marxa enrere i de desfer la feina feta, doncs, re de re, tal com també demanat avui mateix Barcelona Oberta. Amb uns i altres ha parlat la Clàudia Moreno.
Els veïns de Via Laietana van haver de recórrer els tribunals per expressar la seva insatisfacció amb les obres, i és que no estan gens satisfets amb que ara el carril de pujada no pugui ser utilitzat pels vehicles privats. El vicepresident de Barcelona Oberta, Javier Cotet, explica que el que volen és que l'Ajuntament compleixi amb la llei.
Bueno, nosaltres el que volem és que l'Ajuntament té que complir amb la llei. Llavors, si la reforma no està ben feta i el jutge diu que es té que acabar bé, doncs nosaltres és el que demanarem. Nosaltres el que estem demanant és que el carril de pujada sigui també pels vehicles privats.
D'altra banda, l'Ajuntament ha anunciat que recorreran la nova sentència, esmentant que estan convençuts que els equips han fet una bona feina. La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha assegurat que volen treballar des del diàleg i el consens i que si cal faran reformes.
Tota aquesta mobilitat està sent avaluada i ja vam dir, farem els ajustos que facin falta en funció de com vegem que han canviat els hàbits en la circulació de Via Laietana. Tenim present que és una obra que ha durat 3 anys i que, per tant, durant aquests 3 anys també poden haver canviat els hàbits. És el que estem fent i, evidentment, serà una avaluació de forma permanent i els ajustos que calgui els anem incorporant a mida que vegem que convenen.
Aquesta reforma de Via Laietana porta generant polèmica pràcticament des del seu inici i el seu futur impacte urbanístic encara estan per determinar.
Gràcies, Clàudia. Parlem ara d'un cop policial i molt important contra el tràfic de drogues. L'hem conegut avui. La Policia Nacional ha desmantellat a Amposta, a les comarques de Tarragona, un dels laboratoris de drogues sintètiques més grans i més importants d'Europa. S'han arrestat 5 persones i s'ha decomissat productes valorats en diversos milions d'euros. La Yolanda Canales coneix els detalls d'aquest important operatiu.
Entre els arrestats estan el líder de l'organització, els dos cuiners, que són els que feien el processament de la droga, l'encarregat de seguretat i la persona que feia d'enllaç. Tots 5 eren dels Països Baixos, un país petit i on aquestes organitzacions estan molt pressionades per la policia i per això es desplacen a altres països, altres entorns que consideren més segurs. I per això van regalar Amposta, tot i que a l'hora d'escollir la nau van fer un estudi previ per escollir el lloc més adient per instal·lar el laboratori. És més, totes les naus del voltant estaven buides. Allà els agents van intervenir 582 quilos de MDMA, llest per a consumir, 722 litres d'oli, oli de MDMA o 31.000 litres de precursors. D'aquí sortia una quantitat de droga important, uns 100 quilos setmanals, tal com explica l'inspector Alejandro Martín, cap de la secció de sintètics de l'Audico.
Pero una vez que el laboratorio está montado, simplemente sería como cocinar, pero se llaman cocinos, como cocinar. Tienen unos productos químicos, tienen una receta y unas cantidades. En las diferentes fases se va produciendo, se siguen unas pautas y la producción puede ser de cerca de 100 kilos a la semana.
Però més que la quantitat, una de les qüestions que més preocupa a la Policia Nacional i a la policia en general és el que l'inspector Martín ha qualificat com a amenaça silenciosa, la contaminació que aquests productes químics provoquen.
Y por ejemplo, aquí en Cataluña cada vez se detecta más en las aguas residuales, aparece cada vez más el tema de sustancias estupefacientes. Posiblemente el origen pueda ser este. Es una contaminación que sufrimos de forma silenciosa y que también se trata de evitar. Otros países que están más acostumbrados a este tipo de laboratorios les preocupa más la contaminación que generan que la producción, porque la producción, como hablábamos antes, se produce, pero no todo se queda aquí, mucho sale. Pero los productos químicos de desecho no van a ningún sitio, nada más que se quedan aquí.
L'organització portaria prop d'un any instal·lada a la nau industrial d'Amposta.
Et parlo ara de la crisi de l'habitatge, més concretament de la crisi de l'habitatge protegit, que a Catalunya s'ha convertit en una autèntica emergència. Aquest dèficit, denunciat tant per economistes com per entitats socials, està tensionant el mercat immobiliari fins al límit i sense una inversió pública real i costumista, mantinguda, la situació no millorarà, al contrari, empitjorarà. Els preus elevats i la manca d'alternatives obliguen a la majoria de famílies a recórrer al mercat privat. La manca d'habitatge social no només afecta les famílies amb menys recursos, sinó que genera un efecte dominó que impacta en tota la societat. Si no hi ha una resposta decidida i coordinada entre el sector públic i privat, anem cap a un xoc inevitable. L'accés a l'habitatge digne deixa de ser un viacrucis. Cal potenciar la col·laboració público-privada, també més valentia dels polítics, en aquest cas l'alcalde Jaume Collboni, per treure aquesta polèmica i inútil mesura del 30%, que no ha servit absolutament per res, que ha acabat també amb la criminalització dels propietaris i amb els topalls dels lloguers. Tot mesures aquestes que dificulten l'entrada al mercat de pisos de lloguer. A més de tot això, avui hem conegut els tripijocs de la Generalitat amb un truc per amagar que els lloguers segueixen a l'alça i que no ha, i que ho ha destapat un informe de l'empresa Alquiler Seguro. Un dels seus analistes, Sergio Cardona, li ho ha explicat aquest matí a la Yolanda Canales a Herrera en Cope Catalunya i Andorra.
En concret, la Generalitat utilitza la mediana, que acostuma a donar uns resultats més baixos per calcular el preu de lloguer en comptes de la mitja. D'aquí que li surti que s'ha reduït aquests preus una mica més del 5%, mentre que l'informe d'Alquiler Seguro considera que el segon trimestre d'aquest any el lloguer a la província de Barcelona ha pujat un 3,6. Posem un exemple clar. Imagina't que en un mateix barri tenim 7 vivendes per llogar i amb diferents preus. 600, 650, 700, 750, 800, 1.200 i 1.800 euros. El que fa la Generalitat, en aquest cas, seria eliminar els 3 preus més baixos i els 3 més alts i es quedaria amb el que es troba al mig, és a dir, amb els 750 euros. Això és la mediana. En canvi, amb la mitja se sumen tots els preus i es divideixen, en aquest cas, entre 7 pisos. Aquí el valor seria més alt, 928 euros. I segons l'analista d'Alquiler Seguro, Sergio Cardona, això porta a confusions i a dubtes entre els ciutadans.
La mediana, sí, se queda en un valor en la província de Barcelona entre 1.100 i 1.200 euros, pero induce a dudas a las personas que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque estas personas lo que entienden es que, bueno, si, como dice la Generalitat, el precio medio son 1.100, 1.200 euros en Barcelona, si yo tengo ese presupuesto, podré encontrar una vivienda de una forma más o menos fácil y sencilla por este precio. Cuando entran en un portal inmobiliario ven que apenas hay viviendas. Surgen las dudas.
Puja el preu i també puja la demanda, fins al punt que en aquest segon trimestre de l'any la mitjana està en 437 contactes o persones interessades a 10 dies per cada pis que es posa al mercat de lloguer. Però s'han donat casos en què el nombre de contactes ha estat de 2.000 per una sola vivenda. En canvi, l'oferta va a la baixa. Ara hi ha la meitat de pisos de lloguer disponible que el 2020.
En Catalunya, en torno al año 2020-2021, se movían en torno a 200.000 viviendas de alquiler al año. Había una oferta de 200.000 viviendas de alquiler al año y se ha reducido prácticamente a la mitad. Ahora mismo movemos previsiones en Cataluña de 108.000 viviendas. El caso de Barcelona, pues es sintomático. Ha pasado de mover en torno a 150.000 viviendas, 170.000 viviendas, estar hablando este año de 88.000. Nos movemos más o menos en mitad de oferta que existía hace unos años.
Per tot plegat, es desprèn, diuen els analistes d'Alquiler Seguro, que no acaben de funcionar les mesures intervencionistes aplicades per la Generalitat per fixar un topall de preus. Recordem que 271 municipis estan dins les considerades com a àrees tensionades. I no només no s'ha aturat l'increment del preu de lloguer, sinó que a sobre s'ha reduït de forma dràstica l'oferta.
El senyor Sergi Llagostera és el president de l'Associació de Propietaris de Catalunya. Senyor Llagostera, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Així d'entrada, què li sembla aquest tripijoc, dit jo, de la Generalitat amb les dades per fer veure i potser creure que els preus dels lloguers van a la baixa? Coneixia aquest informe del que estem parlant? Li sorprèn el que diu?
Bueno, ja fa temps que es va dient que els preus dels lloguers baixen, el que passa que no ens ho acabem de creure i, evidentment, hi ha una confirmació ara ja amb un estudi, aquest estudi que s'ha presentat, no? Això el que fa és justificar el fracàs d'una política de lloguer erràtica de fa anys i en la que la Generalitat continua amb els seus socis de govern i no canvia. I la prova la tenim és que el mercat de lloguers, pues, l'oferta disminueix alarmantment i la demanda augmenta exponencialment, la qual està creant un col·lapse total.
Clar. Les vostres dades, Sergi, crec que són ben diferents a les que parla aquest informe. Hi ha menys pisos de lloguer, com en deies ara, més cues de gent per aconseguir una cita, per aconseguir un pis, i lloguers molt més cars, no? Com li donem la volta a això?
Aviam, aquí hi ha... Això és, el primer que s'ha de tenir en compte són les circumstàncies en les que ens movem. És a dir, si nosaltres tenim un mercat en què el 99% dels pisos que estan en lloguer són de propietat privada i un 1% és públic, el propietari és privat, evidentment és la part de la solució necessàriament i de forma imprescindible. Sense ells no es pot... O sigui, s'ha de comptar amb ells. En canvi, el que estem fent és mesures contra la propietat, precisament. Clar. Mesures amb les que es perjudica el propietari i precisament està provocant una desconfiança i una recessió en quant a l'oferta de lloguer. I està provocant el col·lapse del que estem fent parlant. No?
Aquesta, podríem dir, inestabilitat normativa no ajuda gens, sinó tot el contrari, dificulta que surtin al mercat pisos que, a ver, i pisos n'hi ha. El que passa que, com insisteixo, davant d'aquesta inestabilitat normativa, el propietari es retreu, no?
Sí, aviam, això és el que li diem en general inseguretat jurídica que sí. Té diverses potes, no? La inseguretat jurídica te la dona la sobreregulació, és un estrès legislatiu en contra del propietari. Per exemple, inclús li posen multes de 900.000 euros per equivocar-se o fer un contracte. Un altre és que s'hagin aturat o suspesos des de l'any 2020 els desnonaments. És a dir, un propietari que no ha posat un desnonament per impagament no pot treure el llogater si és vulnerable econòmicament perquè s'ha suspès per decret llei des de l'any 2020 fins ara, la qual la seguretat jurídica, doncs, clar, qui llogarà si hi ha un risc que pugui passar això. I després el topall de lloguers que desincentiva. Sí. Clar, tot això, si tenim en compte, que això no es té en compte, però és molt important, a Catalunya, de propietaris que lloguen pisos, per exemple, que tenen d'un a cinc pisos al mercat, són un 95% aproximadament. I això és un 76% dels pisos que surten al mercat del parc de lloguers. Clar, què ens trobem? Que el petit i mitjà propietari és el que predomina, no els grans fons d'inversió ni les grans immobiliàries. Davant d'una legislació com aquesta, agressiva contra la propietat, està provocant que el petit i mitjà propietari no pot resistir ni afrontar una inseguretat jurídica d'aquest tipus. Llavors, què fa? Pues, lògicament, retira el seu habitatge de lloguer. I també ho fan, evidentment, els grans propietaris.
Vull dir que és una llei pensada poder pels grans tenidors, podríem dir, però que al final perjudica a la major part de propietaris, que són aquest 95% que entre un i cinc pisos que podria posar al lloguer, perquè, clar, davant d'aquesta normativa, doncs, s'ho pensen dues i tres vegades. D'altre costat, senyor Llagostera, m'imagino que estan una mica decebuts amb l'alcalde Collboni, que no hagi pogut tancar un acord amb l'oposició per això de flexibilitzar aquesta mesura del 30%. Com ho veu vostè, això?
Aviam, aquesta mesura del 30% sí. Ha sigut un fracàs, perquè tenim el 30% de zero i zero. Sí. Si volien fer fer lloguer social, doncs s'han equivocat, no? O fer vivenda social, s'han equivocat, i la prova és que van passant els anys i això no canvia. Un alcalde o un ajuntament seriós retira ràpidament aquesta mesura sense oposició, sense comptar amb ningú, directament la retira i torna com estava abans, perquè precisament si es constata una cosa és que falta habitatge. Falta habitatge, la població ha augmentat, tenim una immigració molt alta, la gent jove, etc. Clar, hi ha una gran demanda i el que estàs fent és aturar que es pugui ampliar l'oferta també, no? I això està provocant que la passivitat d'aquest alcalde o aquest ajuntament pues perjudica la situació. És que no necessita ni l'oposició. És una mesura que l'ha de prendre ja directament, veient que és ineficaç.
No. Què passa? Que les composicions polítiques a vegades dins dels ajuntaments també fan que un sigui una mica precavut. En aquest cas, com vostè molt bé diu, a l'alcalde Collboni no li faria falta el recolzament de l'oposició. Com tal de tirar endavant aquesta mesura, ja donaria un pas endavant. Com es podia fomentar això que parlava abans vostè, la col·laboració entre el sector públic i el privat per tirar endavant? Doncs, bueno, que no hi ha aquestes tensions a l'hora de parlar del lloguer i de la vivenda en general, senyor Llagostera.
Bueno, aviam, quan hi ha un problema d'aquesta magnitud, que és transversal, el que s'ha de fer és no legislar de forma genèrica, fer una llei per tots, perquè no tots tenen les mateixes circumstàncies. En aquest cas, El primer que s'hauria de fer és sectoritzar, és a dir, fer tres grups, per exemple, de persones que volen accedir al mercat o que necessiten un habitatge, no? El primer grup seria les persones vulnerables econòmicament, que no tenen mitjans per accedir a el que seria el mercat normal, uh-huh. I aquí hauria de, és quan el lloguer social i l'administració ha d'entrar, que en aquest cas, evidentment, no ho fan. No ho fan, i, si, i aquesta funció d'auxili social per accedir a un habitatge, l'administració l'està descarregant al propietari. El segon sector seria aquell grup de gent, per exemple, que sí que té una capacitat econòmica, però degut a una sèrie de circumstàncies doncs no poden, per exemple, assumir un lloguer de mercat. En aquest cas, jo crec que aquí s'ha d'incentivar el propietari doncs, perquè baixi lloguers i fer un pla de xoc, almenys temporal, perquè aquesta gent pugui accedir a un lloguer de mercat i no tingui una merma econòmica molt alta i no perdi capacitat econòmica.
En fi,
després quedaria el sí, mercat lliure, no? El mercat lliure, clar, que evidentment és... aquí cadascú ja fa el que vol.
Clar. Doncs home, propostes en tenen, senyor Llagostera. Falta que les administracions els escoltin. Ho fan o no ho fan?
No sols no ho fan, sinó que fan el contrari, perquè sembla que sigui un tema de doctrinament polític que preval sobre la realitat social. I quan en un país, per exemple, ens passa això de que tu vens, treus un pis al mercat i té 400 candidats, tens un problema i alguna cosa has de fer.
Molt bé, doncs que prenguin nota les administracions perquè el problema va a més. Senyor Serra Llagostera, president de l'Associació de Propietaris de Catalunya, gràcies per atendre's, bona tarda i molt bon estiu.
Pues moltes gràcies igualment, bon estiu.
Doncs molt bé, arriba el moment ja de fer com cada dia a aquesta hora, pràcticament una pausa per publicitat i després analitzem l'increment d'actuacions dels advocats del torn d'ofici a Barcelona i on s'ha produït més aquest important increment d'un 5%. 2 minuts i mig de publicitat i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
España arrasa en la Eurocopa femenina.
¡Ahí va, otro gol!
Ya estamos en cuartos y vamos a por más.
Se divierte el equipo de Montse Tomé, marca Alexi al sexto.
Este viernes se juega ser primera de grupo ante Italia. Desde las 8:30 de la tarde, Italia, España.
Hemos marcado 6 goles.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y cuando acabe el partido, súmate al partidazo de COPE con Juanma Castaño.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 11 al 13 de julio tienes el salmón 2-3 kilos por medios o enteros a 8,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Ya están aquí los HSN Days. Solo hasta el domingo 13 de julio aprovecha descuentos de hasta el 50% en miles de productos HSN de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Corre a hsnstore.com y llévate lo mejor al mejor precio. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Polos, camisas, camisetas, pantalones cortos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Masinfonrepsol.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la sandía entera rallada Origen España, con un precio imbatible de 69 céntimos el kilo. O los traseros de pollo Origen España, con un precio imbatible de 2,59 euros el kilo. Hasta el 13 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El torn d'ofici del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona va realitzar l'any passat unes 71.000 actuacions, quasi bé un 5% més. L'increment més significatiu s'ha produït en l'àmbit de la violència de gènere i el masclisme. Clàudia Moreno.
Hi ha hagut un augment significatiu d'actuacions a l'àmbit de la violència de gènere i masclista, i és que se n'han dut a terme més de 6.400, un 18% més que els primers 6 mesos del 2024. Però mentre uns àmbits s'incrementen, d'altres baixen. Família, social o mercantil són només alguns dels 10 àmbits en els que han baixat les actuacions. I això es deu, tal com explicava la degana del Col·legi d'Advocacia de Barcelona, Cristina Vallejo, a un problema estructural que pateix aquesta especialitat.
Estem davant d'un dret fonamental, que és el dret de defensa dels ciutadans i no deixar ningú en funció dels seus recursos econòmics amb un dret de defensa doncs dignament representat. Les administracions públiques han de saber, i jo crec que ha estat molt bo com a denominador comú sense parlar-ho entre nosaltres, han de saber que podem tenir un problema estructural de futur, perquè les següents dades són molt significatives. Del nostre cens de l'Advocacia de Barcelona, només un 17% està adscrit al torn d'ofici.
Per això han presentat un decàleg de reivindicacions per posar en valor l'advocacia d'ofici. Entre les més destacades trobem el reconeixement jurídic institucional, la retribució digna i el suport emocional.
T'explico ara que moltes famílies es troben amb greus dificultats per conciliar la vida laboral i personal, especialment quan no tenen xarxa de suport familiar ni recursos econòmics per pagar, per exemple, un cangur. Aquesta situació és especialment crítica en famílies monoparentals o amb baixos ingressos, on una sola persona ha d'assumir tant la criança com el manteniment econòmic de la llar. Quan sorgeixen imprevistos, com una cita mèdica, una entrevista de feina o unes vacances escolars, moltes mares i pares no tenen amb qui deixar les criatures. Per donar resposta a aquesta necessitat, existeixen serveis públics com el programa Concilia de l'Ajuntament de Barcelona, va néixer l'any 2020, que ofereixen cangurotges gratuïts per hores a famílies que ho sol·liciten. És una ajuda valuosa per a aquelles llars que no es poden permetre un servei privat i necessiten suport per continuar amb el seu dia a dia. Aquest tipus d'iniciatives tenen un impacte directe a la qualitat de vida de moltes famílies, com ha explicat aquest matí a RER en COPE Catalunya i Andorra l'Ariel, que és educació del projecte Concilia al barri de la Verneda. Amb ella estat Ricard Álvarez.
El Servei Concilia de l'Ajuntament de Barcelona ofereix canguratge gratuït per a famílies, especialment mares monoparentals, pares monoparentals, famílies en risc d'exclusió social nombroses i aquelles dels barris on el servei està implantat. Les famílies s'inscriuen en línia i un cop validada la documentació bàsica poden començar a utilitzar el servei a través d'una aplicació sol·licitant-lo per a necessitats puntuals com cites mèdiques, cures familiars, participació comunitària o fins i tot temps de respir per als pares.
También para tiempo de respiro, que esto es muy importante porque muchas veces muchas familias tienen una carga muy bestia y también necesitan descansar.
El servei funciona de dilluns a dissabte amb horari de tarda de dilluns a divendres i matí i tarda els dissabtes. Concilia és un projecte públic que treballa en xarxa amb les institucions del barri, realitzant activitats en espais públics i col·laborant amb centres com els casals de la gent gran. Les famílies accedeixen al servei sovint derivades per serveis socials, equips directius d'escoles o altres agents del barri que detecten vulnerabilitat. L'oferta es fa per franges horàries, permetent atendre un nombre considerable d'infants al llarg del dia, des d'un fins a 12 anys, incloent-hi nens amb necessitats especials.
El servicio se ofrece por franjas horarias, o sea, por ejemplo, durante una tarde podemos tener entre 8 y hasta 30 peques, però no a la vez.
Concilia va néixer el 2020 a Barcelona com a resposta a una necessitat derivada de la pandèmia. Va començar amb 4 punts i actualment s'ha ampliat a 12 barris de la ciutat. L'equip està format per 30 professionals, incloent 2 coordinadores i 28 educadores, de les quals 4 estan especialitzades en el suport a nens amb necessitats especials. El servei prioritza la diversitat i la inclusió, atenent tant famílies migrades com locals.
empezó en 4 puntos, en 4 barrios, luego se amplió a 8, actualmente estamos en 12 y somos 30 persones treballant.
El projecte Concilia és un exemple clar de suport i compromís amb les famílies de Barcelona.
Núria Borrut és la responsable del projecte Concilia. Senyora Borrut, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem parlant d'aquest projecte que es tracta d'un carcur municipal, podríem dir, per facilitar això, la conciliació de la vida laboral, l'educatiu i el familiar, que va néixer l'any 2020. És un servei que tenia la raó de ser, senyora Borrut, crec jo, perquè s'ha multiplicat per 4 des de que es va crear. Com és que ha funcionat també això? Expliqui'ns.
Sí, mira, el Concilia va començar el 2020, sí. Després de la Covid, que vam veure que moltes famílies, les criatures no tenien escola i no tenien on qui tingués cura de les seves criatures. Llavors vam començar per un pilot, que vam començar a 7 barris, amb criatures de 3 a 12 anys, i cada cop vam veure més com la demanda anava creixent. Llavors, ara mateix hi ha 12 punts a la ciutat, mm-hmm. i sí que és veritat que el primer any, per exemple, es van atendre a 600 famílies i ara, el darrer any, més de 1.600 famílies.
Déu-n'hi-do. El perfil dels usuaris, quin és, Núria?
Mira, gairebé totes són mares, uh-huh. és a dir, el 94% que fan ús del servei són mares i només el 6% són pares, que això també ens fa, com que ens hem de mirar bastant qui sí, té sí, cura sí. i qui es fa càrrec de les criatures en aquesta ciutat. Uh-huh. Llavors, el 66% són persones que manifesten que no tenen xarxa de suport, no tenen un familiar o un amic o una amiga qui pugui tenir cura uh-huh. de la seva criatura quan ella no pot. Llavors, després d'això, i aquí, doncs podríem desglossar més les dades. Per exemple, uh-huh. El 50% són monomarentals, és a dir, dones sí. que estan soles amb les seves criatures, el 90% són dones que han nascut en altres països, per tant, aquí doncs, també era aquesta manca de família o de xarxa. Uh-huh. Llavors, al final, el perfil podríem dir que és una mare que està sola, que ha vingut d'un altre país i que ha de tenir cura de la seva criatura, si ella sola.
Què és necessari per poder accedir a aquest servei? I sobretot, hi ha algun temps determinat per ser beneficiari? És a dir, hi ha algun límit? Mitjà, un any, uns mesos? Com funciona?
Mira, el servei és un servei que es concep com un servei puntual, que tu el puguis utilitzar perquè un dia, perquè comences una formació i llavors, mentre no et puguis organitzar, puguis fer ús d'aquest servei. Si és un dia a la setmana, aquesta formació que tens el pots fer servir. Perquè t'ha sortit una feina nova i d'un dia per l'altre no et pots organitzar. Mm-hmm. O també volem fer èmfasis per tenir una estona per tu mateixa, perquè al final estem parlant de dones soles, sense suport, que no tenen ni un minut per respirar. També volem promoure que no només sigui per formar-te, per estudiar, per fer gestions, sinó per tenir un temps per tu, per descansar, respirar o fer una activitat que t'agradi. Clar. Llavors, no posem límits, però sí perquè hem vist que la gent no fa un ús abusiu. Llavors no ha calgut posar límits. Mm-hmm. Diem sempre que és un servei puntual, és a dir, tu no pots dir el faré servir tot l'any, totes les tardes. Yeah. No.
Llavors, ho has de sol·licitar, no? Ho has de sol·licitar?
Sí, mm-hmm. ho has de sol·licitar, llavors es pots anar, hi ha 12 punts a 12 barris, són barris vinculats a un programa que es diu Pla de Barris, que són els barris que tenen més indicadors de desigualtat. Mm-hmm. Llavors ho has de sol·licitar i un cop has fet la inscripció, doncs sol·licites els canguratges quan
ho necessites.
Quan ho necessitis.
S'ha de pagar algun import?
No,
algun res,
no. És un servei públic municipal gratuït. Mm-hmm. I també crec que és important que poden fer ús famílies que tenen criatures amb necessitats especials, mm-hmm. que tampoc hi ha gaire recursos, sí. llavors també poden fer ús d'aquest servei.
Això és molt important. Crec que ho ha ampliat el servei també a criatures d'un i tres anys. Això ha sigut una mica... ha suposat molts canvis logísticament parlant, Núria?
Sí, quan vam començar el Concilia era per criatures en edat de primària, de 3 a 12 anys, però vam veure que moltes famílies tenien una criatura també de 2 anys que no estava escolaritzada, que no estava en un bressol i que tampoc els hi donava molt de servei, perquè igualment havien de fer-se càrrec de l'altra criatura i no tenien el temps que necessitaven. Llavors, ho vam canviar i vam oferir a partir d'un any. Uh-huh. De menys d'un any trobàvem que ja eren criatures molt petites i que potser era com més complicat l'acollida en un servei així on convien criatures d'un a 12 anys. Uh-huh. Això logísticament ens va fer canviar bastant perquè primer vam haver de canviar els espais. Al principi el Concilia es feia en centres cívics, uh-huh. en escoles, per atendre criatures tan petites has de complir uns requisits i això vol dir que ho vam traslladar a escoles bressols. Llavors, un cop s'acaba la bressol a l'horari que tenen habitual, que és fins a les 5, cedeixen aquells espais per fer ús del concilia. Llavors es fan dins d'escoles bressols, encara que conviuen criatures fins a 12 anys. Han adaptat els espais, hi ha materials específics per criatures més grans. I també un tema logístic és que llavors la ràtio canvia. Quan hi ha criatures tan petites, una educadora no pot tenir 10 criatures al seu càrrec, llavors que baixa bastant la ràtio.
Molt bé. Núria, ja per acabar, suposo que prioritzeu les famílies en situacions més vulnerables, no?
Sí.
Quan us arriben les sol·licituds, quan algú s'apunta a aquest servei, m'imagino que feu un estudi, un anàlisi de la situació d'aquella família, o d'aquella persona, o d'aquell home, o d'aquella dona, aquell pare o mare, i llavors establir si pot o no pot beneficiar-se, no? O com funciona.
Sí. Sí, mira, en principi el servei és universal, vinculat als barris de Pla de Barris. Vull dir que qualsevol persona podria fer ús, però sí que es prioritzen les famílies que tenen una situació més complicada. També cal destacar que hi ha moltes dones que fan ús del servei, un 14%, que pateixen o han patit violència masclista. Llavors també doncs, es prioritzen això, les monomarentals, dones que pateixen violència o dones que per la seva situació es valora que és molt, molt necessari aquest servei. Llavors es prioritzen, però mai es descarta ningú, perquè pensem que això, que també les cures és una cosa de tothom i que tothom ha de poder tenir accés.
Molt bé, doncs hem conegut més detalls d'aquest projecte Confilia. Va néixer l'any 2020, estem al 25, ha funcionat com un caló perquè la gent doncs, s'hi ha apuntat de quina manera i només queda que felicita la Núria Borrut com responsable d'aquest projecte Confilia, doncs que continuï endavant. Núria, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs vinga, parlem d'esports amb l'Albert Díaz. Albert, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
A les 3:05 Esports Cope comença la nova era del senyor Flick, veritat?
Sí, el segon any. No sé si l'era veurem en funció. De moment, el primer any dona per fer una era, perquè li ha anat molt bé al Futbol Club Barcelona i a Flick amb el triplet. Òbviament, tothom vol la Lliga de Campions, que és el gran torneig, fa una dècada que no la guanya el Barça, però sense fugir d'estudiar. Avui Flick, oficialment arrenca el diumenge amb la pretemporada, però avui ja s'ha començat a deixar veure per la ciutat esportiva. S'ha vist amb Deco, Flick i també amb Ter Stegen. D'això en parlarem, de Flick, de Ter Stegen, del Camp Nou i de Leo Messi, que no puc avançar més, però porta novetats interessantíssimes l'Helena Condis. Han presentat 3 jugadors a l'Espanyol, un d'ells Ramon Terrats, hi ha una venda al Girona, tenim temps d'opinió, avui juga a Espanya per buscar el primer lloc, l'Espanya de l'Eurocopa femenina, tot i que ja està classificada pels quarts de final, tenim moltíssimes coses en previsió en l'horitzó, la final del Mundialet PSG-Chelsea, està jugant Carlos Alcaraz, què més vols?
Doncs escoltar-vos, com que faig cada dia, 3 de la tarda, 5 minuts, Esports Cope amb l'Albert Díaz i tot l'equip d'esports de Cope Catalunya i Andorra. Bon programa, Albert.
Bon programa i bon cap de setmana, Losada.
Doncs arriba ja d'aquí uns segons Pilar García Muñiz, comença la tarda i com sempre seguirà explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.